Pensa'm el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 24 de desembre, aquí a Ràdio Balaguer, una nova edició del programa Pensa amb el Cap, el darrer programa d'aquest 2024, un espai que un dia més dedicarem a parlar de qüestions relacionades amb la salut. Avui volem dedicar aquest darrer programa d'aquest exercici, d'aquest 2024, a parlar de les malalties respiratòries, una temàtica justament també tractada en la darrera edició de la Marató de TV3, el passat 15 de desembre. Avui parlarem també aquí de malalties respiratòries, de la detecció precoç, també coneixerem què és i com es fa una espirometria, entre moltes altres qüestions relacionades amb aquestes malalties. Per parlar-ne, avui ens acompanyen als estudis de Ràdio Balaguer la Sònia Ortiz, que és infermera de família referent amb respiratori al CAP de Balaguer, i també la Núria Prado, infermera familiar i comunitària també al CAP de la nostra ciutat, al Centre d'Atenció Primària. Molt bon dia a totes dues i gràcies per ser a totes dues aquí.
Moltes gràcies i gràcies per convidar-nos.
Només faltaria. Núria, molt bon dia també.
Molt bon dia.
Avui, Núria, dèiem que volem dedicar el programa a parlar de malalties respiratòries. Precisament, ara ho recordava també, va ser el tema que va tractar la Marató de TV3 del 3CAT aquest passat 15 de desembre. No sé si també l'heu triat una mica perquè va ser la temàtica de la Marató o perquè doncs, és un tema que teníem pendent parlar-ne també, no?
Home, les dues coses. La veritat que el fet de que la Marató escollís la temàtica de les malalties respiratòries és com una oportunitat, una finestra oberta per poder tractar aquests temes amb una miqueta més de detall. I així com l'altra vegada vam parlar, per exemple, de la consulta antitabac i us vam presentar una de les companyes, no? Una veu que després fora coneguda quan vinguéssiu a consulta, vam pensar que seria un bon moment pues, per presentar o per explicar, fer més pròxima aquesta prova, que és l'espirometria, que moltes vegades veniu a consulta, us la demanem per rutina i us hem d'explicar una miqueta com es prepara, però que moltes vegades també pot generar dubtes, no? De per què es fa o com se fa. I vam pensar pues, que res millor que portar la nostra referent, que és la Sònia, que és una persona molt, molt pròxima i amb molt coneixement de tota aquesta temàtica i que segur que resoldrà molts dubtes que pugui tenir pues, la persona que ens escolta.
Doncs segur que sí. Parlem amb la Sònia, doncs. Bon dia de nou, Sònia. Parlàvem de la Marató de TV3, de la temàtica, les malalties respiratòries. Avui també, com dèiem, en volem parlar. Unes malalties, Sònia, que abans d'entrar en conèixer que és una espirometria, que ara ho comentava la Núria, unes malalties, deia, que tenen força prevalença, no? entre la població, no només d'aquí, sinó d'arreu, no?
Així és, sí, mira, segons dades del Departament de Salut, sabem que les malalties respiratòries afecten a un gran nombre de persones. Aproximadament a Catalunya tenim 2 milions de persones afectades amb aquestes malalties.
Que no és poca cosa,
que
doncs,
no és poca cosa. Sí, sí,
dels
sí.
8 milions, no?, aproximadament, que som 2 milions, sí, estan afectats per malalties respiratòries.
Són malalties que tant afecten a nens com afecten a persones grans, és a dir, que hi ha un gran ventall, I la seva mortalitat, doncs, tampoc no és gens menyspreable. Tenim les malalties respiratòries són la tercera causa de mortalitat, seguida de les malalties cardiovasculars i seguides dels càncers. És a dir, que val la pena fer-hi una mica d'incís,
Sí, volies comentar alguna altra cosa al respecte?
No, doncs una mica veure que aquestes malalties respiratòries van en augment. Aquests últims anys veiem que cada vegada se'n diagnostiquen més, pel fet de que les persones doncs, continuem amb el mal hàbit del tabac, continuem fumant, que és una de les principals causes, i també veiem que ens està afectant molt últimament doncs, la contaminació ambiental. L'aire que respirem cada vegada és un aire de menys qualitat, no només a les ciutats, sinó també als àmbits més rurals, també es veu a través de les indústries o pesticides a nivell rural. I tot això té incidència sobre el nostre sistema respiratori perquè és un sistema que el tenim obert, el nostre cos. Realment el que respirem de l'aire directament va parar dintre del cos. I al final d'aquest sistema respiratori va unit amb tot el sistema circulatori, amb la qual cosa és una porta d'entrada.
Per tant, en aquest sentit, aquest creixement que comentes hi pot ser o hi és en pràcticament totes les franges d'edat, no? Arrel de l'ambient, no? Del
Exacte.
Medi ambient que ara comentaves, no?
Bueno, els joves continuen fumant, sí, i pensa que tenim sobre un 20-25% de prevalença de fumadors dintre del nostre entorn. Un de cada quatre són fumadors, i això representa doncs, efectes en aquell moment, però a la llarga és quan veiem més aquest efecte del tabac, que tu quan fumes doncs no ets conscient, i sí que a mesura que van passant els anys, 10, 20 anys, llavors ja comença a notar-se aquest efecte inflamatori que produeix dintre del cos, que potser més endavant en podem parlar.
I per contra, aquesta contaminació ambiental entenc que pot afectar a persones de totes les franges d'edat, no, doncs?
Exactament, i no és estrany també trobar cada vegada doncs, més al·lèrgies. Sí, l'aparell respiratori està una mica en alça.
Parlem de l'espirometria, és el principal sistema per detectar de forma precoç una malaltia respiratòria, Sònia, o no?
És una prova molt senzilla, és una prova ràpida, és una prova que tenim de manera molt accessible, molt fàcil, al nostre cap, no cal anar a cap laboratori especial ni cal anar a l'hospital, la podem fer nosaltres aquí al Cap de Balaguer, i és una prova que sí que et dona moltíssima informació. No és l'única, però és potser la primera prova que quan hi ha símptomes respiratoris valdria la pena fer, perquè és una prova que tens un resultat immediat i t'explica molt bé com està funcionant aquell pulmó. T'explica si hi ha patologies restrictives, que nosaltres en diem, és a dir, que costa que l'aire ens entri a dins, i també podem veure malalties obstructives, que serien principalment conseqüència del tabac, que és que l'aire costa de sortir, queda atrapat a dintre dels pulmons. Llavors sí que, juntament amb una exploració física, amb una entrevista, on el pacient ens pugui explicar molt bé doncs, quins són els seus símptomes, podem fer una exploració doncs, d'una auscultació, pot ser una analítica, l'espirometria és bàsica per acabar de tindre una idea més general del que està passant amb aquest pulmó.
I és una prova gens invasiva, eh?
No és una prova invasiva, és una prova fàcil, indolora, i que costa doncs, una mitja hora de fer, diríem. Entre un quart d'hora i mitja hora de fer està la prova feta.
I que ja fa molts anys es va inventar, no? Sembla que era mitjans del segle XIX.
Fa molts anys. A mitjans del segle XIX va haver un metge britànic, el John Hutchinson, ¿vale? I és un metge que estava interessat en el tema, i ell una mica va inventar un aparell que no té res a veure amb els aparells que tenim avui en dia. Era un aparell gran, era un aparell que anava connectat un tub a un dipòsit d'aigua gros, i representava que el pacient havia de bufar dintre d'aquell tub, i llavors veien aquest nivell d'aigua, si la distància que movia, no? La distància de canvi que hi havia al moment de bufar, ells determinaven el que John Hutchinson em va dir, la capacitat vital. I em va dir vital perquè veia que les persones que tenien aquesta capacitat més baixa morien abans. I d'aquí li va ficar el nom de capacitat vital. Ell va ser un pioner en tot aquest tema, també es va donar compte que en aquells anys era una cosa que no s'havia vist mai, no? Va relacionar l'alçada de la persona amb aquesta capacitat vital, va veure de que els homes tenien una capacitat vital més alta que no pas les dones, va veure que a mesura que ens fèiem grans, aquesta capacitat, grans d'edat, vull dir, a mesura que envelliem, aquesta capacitat vital anava disminuint, o sigui, va marcar una mica el que és la base del que ara interpretem amb una espirometria. I va començar doncs, a estudiar-la amb malalties com la tuberculosi, que eren malalties que estaven molt en aquella època, o malalties com l'asma. Els aparells que tenim avui en dia doncs, són molt més moderns, són aparells electrònics, són aparells digitals, petitets, en tenim uns de butxaca fins i tot, que podríem utilitzar a nivell de consulta, i llavors tenim el nostre espiròmetre, els espiròmetres que tenim a les consultes de respiratori, que són una miqueta més grans, però vaja, imagineu-se un tamany com un foli. És aquest l'antroaparell, que també porta un tub, i dona un resultat que quede informatitzat, quede ja directament volcat a la història clínica del pacient. Res a veure amb aquests del segle XIX que dèiem abans.
Ens pots explicar, Sònia, una mica com es fa o quin és el procediment per fer una espirometria?
Mm-hmm. Per fer una espirometria, primer a la persona li demanarem quina edat té, el seu sexe, home o dona, el medirem i el pesarem, perquè la talla, el pes, l'edat té a veure amb els valors, no? De que després amb els quals podrem comparar uns valors de referència per veure com està aquella persona. Un cop tenim aquestes dades generals introduïdes, el farem asseure, li col·locarem una pinceta al nas per assegurar-nos que tot l'aire surt per la boca i es dedicarà a respirar. Es ficarà un tub a dintre de la boca, un broquet, nosaltres en diem un broquet, ficarem el tub a dintre de la boca i de manera relaxada demanarem al pacient que respiri, que faci una inspiració, agafi aire i el tregui de forma suau. Amb una d'aquestes respiracions direm, agafareu aire ben fondo i es tracta d'omplir el pulmó al màxim que pugui i expulsar l'aire, quan nosaltres donarem l'ordre, el més fort que pugui i el més ràpid que pugui fins a quedar-se sense aire. Aquesta maniobra l'anirem repetint unes quantes vegades, no? Amb una vegada no n'hi ha prou, perquè necessitem assegurar-nos que aquells valors són realment fiables, perquè la respiració la podem modificar amb la nostra voluntat, amb la qual ens hem d'assegurar que hi ha un esforç màxim a l'hora de fer aquesta espirometria. I els resultats ens surten llavors en forma d'un informe, on nosaltres veiem doncs, uns gràfics amb unes corbes i veiem uns paràmetres amb uns números, i aquests números són els que després interpretarem per veure com està aquesta funció respiratòria.
En funció, també deies, del pes i l'alçada, l'altura de la persona en qüestió,
eh? Exacte, sí, perquè hi ha com uns estudis previs fets de fa anys que es van actualitzant a mesura que va passant el temps, ara en tenim uns últims que estan actualitzats de fa poquet, en el qual s'estableix el que és la normalitat amb una persona sana, no fumadora. No és el mateix la capacitat que té una persona de 20 anys amb una de 80 anys. No és el mateix, imagina't, doncs, jo que puga medir 1,60 m amb una altra dona que pugui medir 1,80 m. Realment la capacitat del pulmó varia. Per això és important primer doncs, establir aquesta base per poder després comparar els resultats.
Per aquí està indicada una espirometria, Sònia, exactament, persones ja diagnosticades, persones amb símptomes respiratoris, concretament a qui va o a qui pot anar adreçada una prova d'aquestes característiques?
Aquesta prova la podem fer en persones ja diagnosticades de malalties respiratòries, en les quals llavors l'espirometria el que fa és veure la evolució d'aquesta malaltia. Nosaltres monitoritzem per veure com va avançant la malaltia respiratòria. I després, tota una part de prevenció importantíssima des de, per nosaltres, al CAP, des de l'atenció primària, en la qual el que mirem són persones que tenen factors de risc per fer aquestes malalties respiratòries. Factors de risc serien el tabac. El tabac és el principal factor de risc que tenim. Persones fumadores o que tinguin l'antecedent, no?, d'haver fumat anys enrere una quantitat important de tabac, és recomanable fer una espirometria per veure com
estan.
És a dir,
tant fumadors com exfumadors, en
sí,
aquest cas.
Sí, els exfumadors també. Exfumadors, a partir d'un cert número de tabac que nosaltres calculem, que ara això seria com una mica més complicat d'explicar-ho, no? Però nosaltres calculem els anys que porten fumant, més o menys la quantitat que porten fumant, doncs representa que a partir d'un llindar és quan augmenta aquest risc de poder fer una malaltia respiratòria. Llavors, en persones fumadores o que hagin tingut exposició al tabac, exfumadores, a partir d'aquest llindar recomanem de fer una espirometria, almenys una, per veure com està això. També persones que tinguin símptomes respiratoris, els típics, la tos. Una tos, no una tos d'un dia, una tos persistent. Una tos que la tens un dia i un altre i no m'acaba de marxar aquesta tos. Doncs quan hi ha aquesta tos és recomanable fer una espirometria. Quan hi ha expectoració, quan arrenquem mocs amb aquesta tos, o quan sentim els xiulets, quan respirem, no? Nosaltres en diem sibilants. És quan el bronqui és el tubet per on ens passa l'aire, s'inflama, s'estreta, perquè està inflamat, queda més estretet, i l'aire, quan circula per aquí, xiula. I és el que nosaltres sentim llavors quan fem l'auscultació. Doncs quan hi ha la tos aquesta persistent, quan hi ha sibilants, aquests sorollets que fem al respirar, quan hi ha expectoració o quan hi ha dispnea. La dispnea és aquesta falta d'aire, aquesta sensació que me canso quan pujo escales, quan camino, m'he de parar perquè és com si no pogués acabar de respirar. Quan apareixen aquests símptomes, també és recomanable fer una espirometria. I potser una altra indicació seria quan hi ha exposició a irritants a nivell laboral. treballadors de mòbils, combustions de fums, mines, tots aquests irritants, pintures, que ens poden afectar també la trama del sistema respiratori. Doncs també estaria indicada. I alguna vegada, persones de risc, que ja estan diagnosticats com a malalts respiratoris crònics, si s'han de sotmetre a algun tipus d'intervenció quirúrgica, és possible que l'anestesista, a part del preoperatori típic que demanen, no?, d'analítica, radiografia, el que fem habitualment quan ens hem de sotmetre a una intervenció, pugui demanar una espirometria.
Molt bé. Deies abans, Sònia, que és una prova no invasiva, per tant, entenc que és una prova segura. Tot i això, hi ha alguna contraindicació o algun efecte advers que s'hagi de tenir en compte?
És una prova que, en principi, és apta per tothom. Els riscos que té no n'hi han, són riscos mínims. És una prova molt segura i que poden fer persones de totes les edats, des de nens fins a persones d'edats més avançades. Els nens sí que haurien de tindre doncs, 6 anyets per començar a fer una espirometria, perquè entenguin una mica el que han de fer i com han de bufar i que ens entenguin a l'hora de nosaltres donar les instruccions al moment de fer la maniobra. Tot i que hi ha nens que potser amb 4 anys les fan estupendes, no? I d'altres doncs, que ens costa una miqueta més. I com a contraindicació que hauríem de tenir en compte seria doncs, haver patit un infart recentment. No el fet d'haver fet un infart vol dir que no et puguis fer mai una espirometria, sinó que sigui recent, dintre d'aquest primer mes, postinfart. Clar, estem demanant un esforç al moment de bufar, hem de bufar de forma forçada. Llavors, qualsevol cosa que augmentar la pressió dintre del nostre tòrax pugui ser contraproduent, doncs seria millor, seria més prudent esperar-nos un mes i acabat poder fer aquesta prova.
Fer-la més endavant.
Ja sigui doncs, una cirurgia a nivell de l'abdomen. Imagina't una persona que hagin operat d'una hèrnia inguinal. L'han operat d'una hèrnia o de la vesícula, no? Una operació a nivell de panxa també fa que augmentem la pressió al moment de bufar, llavors és millor esperar-nos un meset abans de fer aquesta prova o una operació de catarates. Si és recent, doncs el mateix, hem d'esperar deixar passar un mes abans de poder fer aquesta prova. Bàsicament són aquestes coses, és tindre una miqueta de precaució per l'esforç que es demane, però cap cosa més greu.
I a fer la prova hi hem de venir amb alguna preparació en concret o no, Sònia?
Sí, és molt important perquè a vegades ens trobem persones que doncs, no venen correctament preparades i és una llàstima perquè hem de reprogramar-ho amb la molèstia que suposa pel pacient haver de tornar a venir, si ja no agrada massa fer aquesta prova, no? I a sobre, no, avui no, doncs torna un altre dia. Són recomanacions bàsiques. A veure, seria principalment el no fumar, no fumar les hores prèvies. Quan dic no fumar és no fumar cigarros, tabac, i no fumar vapers, els vapejadors aquests que hi ha ara. Tot això el que provoca és una constricció, que se'ns tanquin els nostres bronquis. Llavors podria ser que el resultat que tinguéssim fos pitjor del que realment estem com a conseqüència d'aquest tabac. Llavors, intentar venir durant 2-3 hores abans de fer la prova sense haver fumat ni vapejat. No prendre alcohol les hores prèvies, ni alcohol ni altres drogues. L'alcohol també produeix una depressió del sistema respiratori, amb la qual també podria falsejar una mica les dades, no? El resultat. No haver fet una menjada copiosa 2 hores abans. Clar, imagina't bufar amb la panxa plena. Hem de bufar fort. Si tenim la panxa plena, això ens comprimeix cap a dalt i dificulta una miqueta més. No és perquè pugui passar res, però ens costarà més de fer la maniobra. Vale? I vindré amb temps. No vindré allò a última hora, corrent, m'assento i començo a bufar, sinó recomanem sempre vindre 5-10 minutets abans de l'hora prevista, seure amb calma a la sala d'espera, reposar, que no estiguis fatigat, que no estiguis cansat abans de fer la maniobra. I les persones que ja estan diagnosticades i que la fan per fer un seguiment de la seva malaltia i porten tractament, porten inhaladors, aquests medicaments que inhalem per la boca, aquells esprais, doncs es recomana parar-los i depenent de cada inhalador pararem unes hores abans, no? Hi ha inhaladors que els prenem cada 12 hores, n'hi ha que els prenem cada 24 hores, n'hi ha que els prenem cada 8 hores, llavors ja seria la metgessa o la infermera de referència de cada pacient que al moment de demanar aquesta prova de control diria, doncs miri, aquest inhalador no el faci tantes hores abans o Vale? Llavors ja anem individualitzant en cada cas.
Per tant, no és una prova gens complicada, però sí que s'han de seguir aquestes recomanacions sí. Per intentar fer-la doncs, quan un té hora per fer-la, precisament aquesta prova, per no haver de tornar un altre dia, com deia la Sònia. Exactament quins paràmetres es medeixen amb una espirometria? Em sembla que són dos, Sònia, ho dic bé, això?
Molt bé, ho dius. Són dos paràmetres. En surten molts amb una espirometria, moltíssims, i tants com vulguem. Però bàsicament podem dir que els clau, les dues mesures clau que tenim són dues. Una es diu capacitat vital forçada. Això ve de lo que explicàvem abans, no? D'aquell metge britànic del segle XIX que ens parlava d'aquesta capacitat vital, doncs ve a ser una mica el mateix. La capacitat vital forçada seria partint d'una inspiració màxima, agafo aire tot el que puc a dintre del pulmó, tot l'aire que sóc capaç de treure de manera forçada. Això seria la nostra capacitat vital forçada, vale? I dona idea de el volum d'aire que hi cap als meus pulmons, tot l'aire que jo puc mobilitzar. I després l'altre paràmetre que nosaltres medim és el volum expiratori al primer segon. És a dir, quan jo trec tot aquest aire, amb aquest primer segon, quin volum d'aire sóc capaç de treure? En condicions normals, hauríem de treure la major part de l'aire en un sol segon. Més del 80% de tot l'aire que tenim, al primer segon, ens hauria de sortir. Quan aquest volum expirat al primer segon està disminuït, ens està indicant doncs, que hi ha algun tipus d'obstrucció que no deixa acabar de sortir bé aquest aire. Vale? Llavors, bàsicament, aquests són els dos paràmetres que nosaltres mirem. Capacitat vital forçada, tot l'aire que sóc capaç de moure, i el volum expiratori el primer segon, quin aire trec aquest primer segon. I la relació entre aquests dos doncs, també ens donen més informacions, no? Per veure si tinc doncs, malalties, per veure com estic. No sempre ha d'haver malalties, evidentment. Moltes vegades, la majoria de vegades, per sort, les proves surten bé. Però llavors el que volem veure és si és un tipus d'afectació més de la via respiratòria, dels tubs per on passa l'aire, o és més una afectació de lo que és el pulmó en si, de lo que seria la massa pulmonar en si, no tant la tubuladura, sinó lo que és el pulmó en si. I aquests dos paràmetres ens donarien una mica de pistes cap a on va. A vegades, senzillament, amb aquesta prova ja es pot arribar a un diagnòstic. A vegades aquesta prova et dona una pista i et diu hi ha algun tipus d'alteració, però necessitem fer completar l'estudi doncs, amb altres proves que llavors ja es fan a nivell hospitalari per acabar de filiar i concretar molt més què és el que ens està passant.
Per fer la prova suposo que ens derivarà a ella el metge de família, no? El nostre metge de capçalera, Sònia. No és una prova que puguem venir a fer perquè volem nosaltres o perquè ens sentim així o així. Hem de traslladar, no, els símptomes al metge i ell ens derivarà a fer aquesta prova?
Podem contactar amb el nostre metge de família, podem contactar amb la nostra infermera de família.
També,
Les nostres infermeres també són professionals, sanitaris, que ens dediquem a, sobretot, a fer prevenció. La nostra idea és poder fer prevenció i controlar les malalties que ja existeixen. Però la prevenció és bàsica i m'agradaria molt remarcar el tema de la prevenció perquè molts cops amb aquestes malalties respiratòries i aquestes que són conseqüència del tabac, hi arribem tard. Hi arribem quan ja el diagnòstic ja la que s'ha hagut de fer uns anys enrere. Molts cops les persones que som fumadores minimitzem els símptomes, no? Aquesta tos que tinc és la típica tos del tabaco. No en donem importància i moltes vegades aquesta tos ja no és la tos típica del tabac, sinó que és un símptoma ja de que hi ha alguna cosa que ja no comença a anar a l'hora. Llavors jo sí que animo a les persones, no? De la nostra comunitat que tinguin algun símptoma respiratori, que contactin amb la seva infermera, que contactin o amb la seva metgessa o amb el seu metge i nosaltres doncs, puguem establir si és necessari fer aquesta espirometria i detectar les coses abans, perquè contra abans les detectem, abans posarem tractament, abans conscienciarem de que potser és necessari deixar de fumar i la malaltia no arribarà mai a ser tan avançada. Perquè pensa que són malalties cròniques, la majoria. Cròniques vol dir que les tindrem de per vida. Un cop hi ha una afectació, aquella...
Ja és difícil que...
S'ha d'anar controlant. La podem portar una bona qualitat de vida, amb tractaments, amb inhaladors, amb el que convingui, no? Però sí que l'haurem de portar sempre amb nosaltres.
Abans, Sònia, has parlat de l'asma. No sé si és una de les principals malalties respiratòries. Explica'ns una mica què és i això, i si juntament amb aquesta n'hi ha, m'imagino, moltes altres. No? No sé si aquesta, però, és una de les més importants o de les més conegudes.
De les més prevalents i de les més conegudes, sí. L'asma afecta, doncs, com dèiem abans, tant en nens com en persones adultes. L'asma és una malaltia obstructiva, on veiem doncs, això que explicàvem abans, aquest volum d'aire que traiem al primer segon està disminuït. L'asma és una malaltia obstructiva i és una malaltia bàsicament inflamatòria. Es produeix una inflamació a dintre dels bronquis, dels bronquiols, que són els tubets per on ens passa l'aire. Llavors, si aquests bronquiols estan inflamats, el que passa és que aquest aire costa de sortir i és quan sentim aquests xiulets, els pitos, no? De la canalla, per exemple, no? que xiulen moltes vegades quan són nens asmàtics i que fan algun tipus d'agudització. A part de l'asma, com a malaltia obstructiva, també tenim la MEPOC. La MEPOC és una malaltia molt, molt, molt prevalent. Majors de 40 anys a Espanya, l'últim estudi fet que hi ha trobat una prevalença, el número de persones que tenen aquesta malaltia, del 10%. I s'estima que és molt superior. Una malaltia amb un 10% a tota la comunitat, déu-n'hi-do. I la MEPOC, és una malaltia infradiagnosticada. És a dir, tenim un 70% de persones amb MEPOC que no ho saben.
Que no ho saben.
I que anem al nostre dia a dia, no? El que explicàvem abans, aquests fumadors que tinc aquesta tosseta, però bé, no vaig al metge perquè és la tos del fumador i amb això me quedo, doncs no. Podem posar-hi remei, podem posar tractament, podem fer coses perquè tinguem tots millor qualitat de vida. La MEPOC vol dir malaltia pulmonar obstructiva crònica. Són les sigles de la MPOC. Dintre de la MPOC hi pot haver una bronquitis crònica, hi pot haver un emfisema, altres malalties. Però bàsicament les englobem dintre de lo que és la MEPOC. O les bronquiectàcies, que seria un altre tipus de malaltia, que tampoc no cal entrar massa, no? Però que també doncs, és això, són malalties obstructives que acumules moc a dintre dels tubets per on ens passa aquest aire i aquest moc el que fa és taponar i no deixa sortir l'aire, perquè ens entenguem, així de manera més senzilla.
Abans parlaves de la importància de la prevenció, no? En aquest sentit, ens pots donar algunes pautes per prevenir aquest tipus de malalties? M'imagino que en el cas dels fumadors el més important és que deixin de fumar, no? En aquest cas està clar, però altres pautes per prevenir algun tipus o aquestes malalties, Sònia?
La més important és la que has dit tu, és la bàsica, és la número 1, la que ens plantegem nosaltres sempre com a primera opció. El millor tractament és deixar de fumar. Per més inhaladors que un prengui, si un continua fumant, malament. El pulmó continuarà afectat perquè l'estem danyant, l'estem inflamant. Per una banda, fiquem un tractament amb un inhalador per mirar d'obrir aquell bronqui i d'altra banda, fumem i el que fem és tancar-lo. O sigui, és com si no féssim res. Llavors, deixar de fumar és el principal tractament i la principal mesura de prevenció quan encara no hi ha la malaltia. No fumar o no començar a fumar. Deixar-ho de fumar o no començar a fumar. I després portar una vida el més saludable possible. L'exercici és molt important. Fer activitat física de forma regular, això farà que els nostres pulmons es mantinguin actius i es mantinguin sans. La manera de treballar el pulmó, quan fem tenim imaginat doncs, que ens posem una pròtesi de genoll, no? Que ens han canviat el genoll, fem rehabilitació per millorar la funció d'aquest genoll i fem moviments amb el genoll. Però clar, els pulmons com els moc. No els puc pas moure, els pulmons no me'ls trauré del cos, no? Llavors, una forma de treballar, de fer exercici amb els nostres pulmons és caminar. Quan nosaltres caminem, estem respirant, estem portant una mica d'activitat, demanem un esforç amb aquest cos i amb això estem treballant i estem entrenant el nostre pulmó. L'exercici físic és molt important, una alimentació saludable, menjar fruites, menjar verdures, tot això porta moltes vitamines, antioxidants, que van molt bé per recuperar doncs, tots els pelets que hi ha dintre del nostre pulmó que ens ajuden a arrencar aquestes mucositats.
És el que anem dient sempre, però no sempre som conscients de la importància d'això, d'una alimentació saludable i d'uns hàbits també físics saludables.
Exacte. I la vacunació. La vacunació, doncs, les vacunes que tinguin recomanades cada persona, depenent de les malalties que tingui i depenent de l'edat que tingui, els seus professionals sanitaris doncs, li recomanaran unes vacunes o unes altres. Tot allò que puguem prevenir sempre és millor, tant de bo tinguéssim vacunes per moltes més malalties, no? Doncs aquelles que tinguem, doncs utilitzem-les, tenim una sort de tenir-les a casa nostra, no? Al nostre territori, doncs utilitzem-les, no? Hi ha països que no tenen aquesta sort. Llavors, seguir les recomanacions dels nostres professionals.
Molt bé, i acudir a ells, no? Sempre que tinguem doncs algun símptoma que ens faci o que ens preocupi, i ells seran els encarregats de derivar-nos o de dir si és necessària o no aquesta prova, aquesta espirometria, entre altres que pugueu fer, no? Uh-huh. No sé si vols afegir alguna altra cosa, Sònia o Núria, al respecte de les malalties respiratòries o al respecte de qualsevol altra qüestió, eh?
No, jo, la veritat, jo penso que la Sònia ho ha explicat de manera perfecta.
Un plaer escoltar la Sònia, sí.
Sí. I bueno, també és el que hem comentat ara a l'últim moment, no? El caire preventiu, la base, el fonament, algo tan senzill que repetim amb la majoria de les malalties o dels temes que hem parlat, no? L'alimentació saludable, l'exercici físic, i sempre ho estem repetint, tant de bo que ja no ho hàgim de repetir.
Exacte,
més.
Exacte, tant de bo ens ho posem ja dintre, a l'interior, eh?
Correcte, que sigui tan important. A vegades a consulta ho diem, eh? Diu, tan important és prendre't el medicament, prendre't aquella pastilla, el tractament, com fer el teu exercici físic o fer la teva dieta corresponent. És com ficar-li el check, no?, a l'activitat a fer en el nostre dia a dia.
Ja tenir-ho incorporat, eh?
Sí.
A la nostra ment.
Sí, hi ha factors, el que sempre diem, hi ha factors que podem modificar i hi ha factors que no podem modificar. Doncs els que podem modificar i podem treballar, fila a l'agulla.
Ajudem-los. Eh?
Sí.
Molt bé. Sònia, alguna cosa més?
No, jo una mica doncs això, el mateix el que deia la Núria ara. Intentem diagnosticar les coses amb temps, no? Fer aquest diagnòstic precoç quan comencen els primers símptomes, no deixar d'acudir, quan un se noti aquests símptomes respiratoris, i animar les persones a deixar de fumar. Sí.
Importantíssim, sí. Eh?
I tant.
També ho anem dient, ho anem reiterant. Importantíssim.
Sí.
Doncs molt bé, agraïm a la Sònia Ortiz, com dèiem a l'inici d'aquest programa, infermera de família referent amb respiratori al CAP de Balaguer, també a la Núria Prado, infermera familiar i comunitària. Ella ens acompanya doncs habitualment en cada programa, en cada sessió del Pensa amb el CAP, un espai que, com dèiem, posa el punt final al 2024, però ens retrobarem, Núria, m'imagino, en properes edicions d'aquest programa de cara al 2025. Us desitjo a totes dues i als vostres familiars i amics també doncs una bona entrada d'any i unes bones festes de Nadal. Demà justament és el dia de Nadal, Sant Esteve, per tant ara també venen dies de festa, d'estar en família i de menjar, tot i que hem de vigilar amb l'alimentació, de menjar dolços, però bé.
Un dia passat, és un dia.
Exacte, passats sí. Aquestes festes ens tornem a ficar tots a...
Sí, també diem, i hem repetit moltes vegades al programa, de que a l'estar en família, estar amb els que estimem, a sentar-nos en una taula, poder parlar, poder compartir, és també fer salut.
Això també, exacte, sí. Això també és fer salut. Doncs amb aquesta afirmació posem el punt i final al programa d'avui dimarts, dia 24 de desembre. Gràcies a totes dues, com deia, bones festes i fins la propera.
Gràcies.
Pensa amb el CAP, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el CAP, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.